mobilització, ara especialment, alhora que desperta sentiments de solidaritat. El repte que tenim sempre és el de conciliar millor els drets i els deures relacionats, en aquest cas, amb l'habitatge. La plataforma d'afectats per la hipoteca, que ha impulsat nombroses accions i també alguna iniciativa legislativa popular aquests últims anys, és una de les grans entitats que lluiten perquè aquest dret estigui plenament garantit. És un capital social dins la diversitat. Hi ha, però, altres drets, sovint en conflicte, i sobretot moltes persones afectades, quan aquests drets topen. Molts pisos buits, a les grans ciutats sobretot, molts espais d'entitats i administracions que queden desaprofitats i persones que acumulen propietats mentre altres no tenen res, són, d'altra banda, factors que ens porten ni més ni menys que a l'origen del fet que no es compleixi i que no quedi garantit aquest dret universalment reconegut, que és el de l'habitatge digne. En definitiva, moltes peces per encaixar i massa interessos fan difícil una solució global, tot i que, de millores, podem aconseguir-ne moltes, moltes més de les que s'han assolit ara entre tots. Tenim, com cada dia, una pregunta del dia, que és aquesta, potser molts ja la coneixeu. Com es poden conciliar millor els drets i els deures relacionats amb l'habitatge? Podeu respondre sobre tres opcions o també fer els vostres comentaris. Les opcions són amb polítiques socials més eficaces per evitar desnonaments. Una altra opció és amb més ajuts públics a les entitats que promouen habitatge social. I la tercera, amb una reforma que protegeixi el dret a la propietat privada i també el de l'accés a l'habitatge. Com es poden conciliar millor els drets i deures relacionats amb l'habitatge? De moment ens han respost ja algunes persones per escrit, a banda dels percentatges de l'enquesta, que també us anirem comentant. Per exemple, Pere Sánchez ens diu: amb polítiques socials, amb responsabilitat dels polítics, amb transparència dels bancs i amb seny dels propietaris a l'hora de comprar. I suposem que també vol dir de vendre. També hi ha una altra resposta. Maria Rosa ens diu: els drets humans diuen que tothom té dret a un habitatge digne. Per què es publica si després no es compleix? Es refereix a la declaració de fa més de 60 anys, la Declaració Universal dels Drets Humans, com dèiem al principi en la introducció. Com es poden conciliar millor els drets i deures relacionats amb l'habitatge? A través de les xarxes socials, també al Facebook i al Twitter, amb el hashtag MiradorActualitat o Ràdio Estel, podeu opinar sobre aquesta qüestió, sobre la qual, com cada dia, estem rebent unes quantes respostes. I per comentar aquesta actualitat avui sobre l'habitatge, ens acompanyen a la taula de l'estudi de Ràdio Estel, per al col·loqui, Josep Vila Balló, economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Barcelona. Bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Hola, bona tarda, Ignasi, bona tarda i els oients.
Els oients ben trobats, eh?
Ben trobats.
Vostè no els sent, però directament els sent a través dels missatges que recollim, oi? Però sí que ells a vostè el senten molt bé. Ha anat bé l'estiu, després de retrobar-nos avui?
Força bé, gràcies.
Força bé, gràcies a vostè també per la presència. I saludem, d'altra banda, Xavier Puigdollers, advocat i professor de la Universitat Abat Oliva, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, entre altres coses. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també ben trobat després de l'estiu, que suposo que ha anat bé o ha anat...
Ha anat bé, ha anat amb tranquil·litat, és el que es volia, tranquil·litat, família i ja està, o sigui que bé.
El que passa que la família no és només a l'estiu, és tot l'any, la família.
També, però a l'estiu li pots dedicar una mica més de temps.
Precisament, si es té un habitatge, tots els drets van una mica concatenats, oi? Tenim una mica la sensació, si es té un habitatge, es fa més vida en família i es té més dignitat, en definitiva, no? Aquesta és la qüestió de fons, però més enllà de reflexions de fons, que també són importants, volem aterrar avui en l'actualitat, com sempre fem en aquest programa. Primer de tot, aquest conflicte que hi ha hagut a través d'una imatge, no? d'unes càmeres que ho van recollir, els Mossos d'Esquadra desallotjant una família desnonada, teòricament per aplicar la llei. Però arran de tot això, doncs, han vingut les reaccions de solidaritat amb aquesta família, amb nens, la plataforma d'afectats per la hipoteca, el mateix Ajuntament de Barcelona, dirigit actualment per l'antiga responsable de la plataforma d'afectats per la hipoteca, una qüestió que també hem de recordar, i bé, una part de la societat sensibilitzant-se davant d'això. Què en pensen? Com ho veuen? Vol començar el senyor Puigdollers, per exemple, és igual.
La notícia va sorprendre. Realment era impactant, les imatges i el què, anem a dir, no? Però més la notícia era aquesta. Els Mossos d'Esquadra fan fora una família amb nens. Per tant, això era impactant. El que passa que jo no tinc més, ja ho dic d'entrada, que no tinc més informació que la que ha sortit a la premsa. Però tal així dius, alguna cosa ha fallat en el que està establert. No pot ser, i no hi és, i està previst que no sigui, que una família, o sigui, que quan s'arriba al moment del desnonament, o sigui, de l'execució del desnonament, per llei i per acords que hi ha, per protocols, aquella família ja ha de tenir una solució social. És a dir, un lloc on anar, no al carrer. Semblava que aquí no hi era. Per tant, alguna cosa ha fallat en els tràmits previs. Si en la família hi ha nens, amb doble motiu, no es farà. Per tant, alguna cosa ha fallat. I l'altra, que l'altra cosa que assenyalava el dit, els Mossos no desdonen a ningú. Qui ho fa és el jutjat, acord del jutge, el jutjat es trasllada al pis on s'ha de fer i procedeixen al desnonament.
El jutge dirimeix un conflicte que suposem que és entre els llogaters,
Que no paguen,
i el
propietari que veu mermada el seu dret a
volar, el seu patrimoni. A rendibilitzar el seu patrimoni quan ha cedit el seu habitatge.
Exactament. Però això en el procés ja està previst, que en cas que hi hagi una família que realment té una problemàtica social, els serveis socials, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona, en el moment del final del procediment judicial, ja tindran una solució. Uh-huh. I això és el que hi ha de ser i que sembla que no va ser. Encara que després va resultar que sí que ja tenien un pis, un lloc, que trigava 15 dies i que aquella família anava a viure aquells dies a casa d'un familiar. Per tant, si això era així, per què van armar tot aquest follon, no? Perquè aquesta és la qüestió estranya.
Senyor Vilaballó, vostè com ho veu?
Bé, jo no sóc un expert en el tema, però aquí trobo molta manipulació. Molta manipulació. Per un cantó, la notícia tal com apareix, família desnonada pels Mossos i una senyora per terra. El primer que tots pensem, al mirar-nos la fotografia, és que aquella senyora, la desnonada, no. Aquella senyora era una activista, que no sabem quin tipus d'actuació havia tingut davant dels Mossos. D'això d'entrada. I es treuen els nens. Bueno, els nens eren a l'escola, no els van expulsar en aquell moment. I per un altre cantó, o sigui, que això, per mi, demostra pues, la quantitat de manipulació que hi ha en totes aquestes coses. Estem parlant, a més, d'uns activistes de la, sobre els afectats protectors, dels afectats per la hipoteca, i aquí no hi havia cap tipus d'hipoteca. És igual, és una família desnonada, però són dos casos, jo diria, bastant diferents. La gent que ha comprat un pis no el pot pagar, hi ha unes clàusules que no accepten la dació en pagament, tota una sèrie de coses molt més dures, perquè hi ha un bé que respon. En canvi, una persona que només lloga no hi ha cap bé. Sembla que jurídicament deu ser bastant diferent, no? Jo no soc jurista, soc economista, però crec que deu ser bastant diferent. I aleshores la manipulació a mi és el que em preocupa. Quan la resposta de l'Ajuntament és protestar contra els Mossos, que al fin i al cap estaven no solament desnonant perquè els havia obligat el jutge, sinó, a més, actuant contra uns activistes que potser, o no ho sabem, tenien accions violentes. Vull dir que ja és molt barrejat tot.
Molts temes barrejats, hi ha de vegades conflictes d'interessos, i hem connectat avui també per parlar uns minuts del tema amb una representant de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Concretament ens escolta ja Esther Segura, membre de la PA a Barcelona. Senyora Esther Segura, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda a tothom.
Bé, vostè quina valoració fa d'aquesta imatge, d'aquesta notícia, que evidentment per a la família afectada i pels propietaris doncs és molt important, per a la societat ho és també, no tant pel fet en si, sinó pel que representa, no? Quina valoració en fa?
Bé, com a part que hi era, que hi havia el desnonament...
Vostè hi era, però no és la persona que va anar per terra?
Sí, també.
També?
Per això, com a part que jo estava, que hi havia allà, com avui he estat a tres desnonaments també més, que hem lograt doncs, aturar.
Això li volia dir perquè hi ha molts altres desnonaments, o que es consumen i no surten als mitjans, o que no s'arriben a produir, però digui primer sobre aquest, si vol.
Bé, jo primer diria que aquest ha sortit als mitjans perquè fa molt temps que no surten als mitjans els desnonaments. Més que res, doncs, perquè s'ha produït una novetat que feia molts anys que no es donava, que era, bueno, pues, enviar pues, les forces dels antiavalots. En quant últimament els desnonaments es logra aturar, ho dic des de la plataforma, des d'on jo pertanyo. Intentem arribar a un acord amb la comitiva i amb la part propietària de donar un marge de temps fins que les administracions realotgin a les persones amb precarietat econòmica i no es produeixen ni desnonaments a la força ni res. Ha sigut una novetat que vam viure la setmana passada i la vam viure també en primera persona. Llavors, el que fa la plataforma dels atacs per la hipoteca, que també voldria comentar un petit detall. Ens diem PA, o sigui, P-A-H, plataforma dels atacs per la hipoteca, però és que resulta que cada cop ens arriben més casos de famílies vulnerables que el problema que tenen ja no és la hipoteca. Moltes venen ja d'execucions hipotecàries que van patir desnonaments de la seva pròpia vivenda, que s'han hagut de buscar la vida i llogar perquè no els hi tocava una altra i que tampoc poden fer front als lloguers. Llavors, ens estan arribant, a part d'altres casuístiques, però gran part també són aquests tipus de famílies que ens arriben. Ens arriben un percentatge cada dilluns que fem les assemblees de benvinguda al local de la plataforma. Ens arriben molts afectats per impagament del lloguer, perquè no poden fer front doncs, per treballs precaris, perquè no en tenen. I tenen un petit subsidi, famílies amb criatures, o sense, monoparentals... En fi, que està donant un cop està girant tot això de... No hi ha tant afectat per hipoteca, hi ha molt afectat per lloguer, per impagament de lloguer.
Per tant...
I la plataforma, com que el principi bàsic que tenim és que el que fem és defensar el dret humà que ho contempla la Constitució, l'article 47, que és el dret a una vivenda digna, el que fem és defensar el dret a la vivenda digna, sigui lloguer o sigui hipoteca. No deixarem a famílies al carrer, la plataforma. I jo vaig estar, aquest dia vaig estar també com acostumo a estar als desnonaments. Nosaltres el que vam fer és fer un tap a la porta perquè no passessin. Llavors vam seure de manera pacífica, com sempre actua la plataforma, i bueno, resistint de manera pacífica. I ens van anar traient un a un, doncs, utilitzant, clar, la força, però sense defensa mal, ¿vale? Però bueno, tu et resisteixes, no vols sortir de lo que és aquell lloc i et traslladen uns amb més suavitat i altres antiavalots pues, amb menys suavitat. Uh-huh. Han hagut algunes companyes que jo he vist pues, que han utilitzat més força perquè també potser allò que et resisteixes més, o sigui que aquí... No es tracta de culpar els antiavalots. Els antiavalots compleixen ordres d'un jutjat que els envia. Però bé, aquí hi ha d'haver un protocol que està establert, que algú ha de ser responsable, algun tipus d'administració, govern, el que li vulguem dir ha de ser responsable. Que per què es dona això ara? Si l'únic que demanem la plataforma és defensar el dret a l'habitatge i demanar temps perquè tinguin aquesta alternativa... perquè el que fem les famílies és assessorar-les perquè vagin sempre a esgotar les vies de l'administració, a explicar el problema que tenen, a demanar ajuts pel lloguer. Ja passen per serveis socials, habitatge, però les respostes de les administracions arriben tard o lentes, perquè no hi ha part de vivenda social.
Bé, en qualsevol cas...
I l'hem de crear d'alguna manera, una altra s'ha de crear.
Sí.
Aquest parc de vivenda social, perquè hi ha moltes famílies, cada cop la situació ho està exigint més.
Hem entès perfectament... Sí, deia que hem entès perfectament el que vostè ens ha dit i també doncs, una part del que és l'aportació social que fa i vol fer sempre la plataforma d'afectats per la hipoteca, com altres entitats d'acció social, algunes també d'inspiració cristiana, com Càritas, que ajuden a resoldre aquestes situacions. Llavors, quina és l'alternativa per preservar també els drets dels propietaris? Vostè què en pensa sobre...
Sempre, sí. I esteu convidats a venir a qualsevol dilluns d'assemblea de benvinguda, ho expliquem. Darrere d'un contracte de lloguer, pot haver un gran tenidor, ¿vale? una empresa...
Que cavali el...
...jurídica, sí. Que especula... ¿vale? Davant d'un gran tenidor, que pot haver pues, una immobiliària, pot haver una entitat bancària, ¿vale? Nosaltres fem una mica més de pressió perquè intentin fer un lloguer social a aquesta família, d'una documentem, vale? Documentem de que estan cobrant això, de que tenen una feina precària o no la tenen. Que no s'arriba a un acord, no passa res. Què demanem? Seguir temps. Temps fins que serveis socials o habitatge li puguin donar una resposta a aquesta família. Una alternativa habitacional. No els podem deixar en un alberg. No es pot deixar una mare, com aquest cas va ser, una mare amb tres fills. Una mare, bueno, separada per maltractaments, que estava cobrant 200 euros per ajuda per, com a dona maltractada, vale? Però no tenia més ajudes dineràries. Amb tres nens, dos d'ells bessons de 4 anys, més un de 9 anys. No podem deixar la família d'aquest perfil al carrer. Llavors, a dies d'obtenir la confirmació d'una vivenda per part d'habitatge, a dies, el gran tenidor, que era aquest cas d'aquest desnonament, que era un gran tenidor, vale, no va voler adonar més marge de temps que podia haver-lo donat, que era qüestió de 15 dies. Van executar, i a part no van executar de manera pacífica com el 95% dels desnonaments que estem patint, sinó de manera... utilitzant els mitjans de la força.
També és veritat, deia Esther Segura, que en molts casos es troben solucions abans d'arribar-se al desnonament.
Sí, gràcies a Déu. Mira, avui hem trobat tres solucions. Avui hem estat a tres desnonaments, zona Ciutat Vella. S'ha arribat a solucions. I un d'ells era un petit tenidor, o sigui, era una persona física que potser té aquesta vivenda de la qual està pagant una hipoteca i es veu obligat a llogar. Nosaltres, contra petits tenidors, només demanem un marge de temps. No demanem res més. No demanem ni que es quedin, ni que els hi tornin a fer un contracte de lloguer. Demanem un marge de temps perquè la persona pugui marxar. I els assegurem que la plataforma acompanya aquests afectats per agilitzar amb les administracions aquesta resposta que hem de rebre.
Bé.
I amb els petits tenidors és que no podem anar en contra de persones que hem tingut a la plataforma, gent que ve afectada per hipoteca. O sigui, això ho entenem. Però amb un gran especular i que bueno, és lícit que cregui, no? Però que no podem deixar famílies al carrer. Això és el que no pot permetre la plataforma.
Aquest principi el compartim. Sí. L'hem entesa i, en tot cas, tant de bo sigui sempre tot pacíficament, encara que s'arribin a situacions límit com l'ha viscut ara fa uns dies amb aquesta família, precisament del barri de Sants, molt a prop d'aquí, de Ràdio Estel.
Sí,
moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts. Esther Segura, membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Barcelona. Molts ànims en la feina que vostès fan, que més enllà de situacions concretes que es puguin valorar d'una manera o d'una altra, la fan amb gran sensibilitat social i amb gran altruisme, i desitgem que...
Ho entenem.
I si segueixen és perquè malauradament no està garantit el dret a l'habitatge, hi ha molta gent sense sostre, i aquest és un problema que va fins i tot més enllà només de la qüestió de l'habitatge, és un problema de fons, evidentment. Si hi ha gent que no té sostre és perquè no té feina, en fi, arriba amb molts factors, oi?
Exacte.
Gràcies i celebrem haver-la tingut uns minuts. Esperem tornar a tenir un representant de la vostra entitat en propers programes. Bona tarda.
Molt bé, bona tarda a vosaltres. Gràcies.
Un minut i mig i seran 7:45. Seguim la nostra conversa, en tot cas, com que ens ha donat molts arguments així seguits a través del telèfon, que teníem algunes dificultats de sentir amb qualitat, ara podran respondre, si volen, senyor Josep Vilavelló, economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, i Xavier Puigdollers, advocat i professor de la Universitat Abat Oliva. Bé, dels arguments que ens dona, que són comprensibles i sobretot respectables, encara que ara, no s'estigui d'acord.
Si m'ho permet, ja m'agradaria...
Endavant.
Si l'Ester ens està escoltant, dir que jo la felicito i l'admiro. Aquesta gent que ho fan d'aquesta manera absolutament desinteressada, sense esperar res, i tot això que l'admiro, i que, a més, tot el que ha dit és molt i molt raonable. Quan jo parlava de manipulació abans...
Sí, ja sé que no es referia necessàriament als activistes.
No em referia amb ells. Me referia a aquelles persones que potser han sigut activistes i han aprofitat ser activistes per fer el salt. Per exemple, l'alcaldessa.
L'alcaldessa de Barcelona. Aquí sí que fa vostè crítica.
Bueno, ja ho saps, perquè sempre que he vingut he sigut molt crític amb ella.
Doncs cap problema. Sempre. Aquí les crítiques, sempre que siguin en respecte, no hi ha problema.
No, jo el respecto totalment. I tampoc vull insinuar aquí, ni que es cregui, que ella només feia això d'estar com a activista aquí per aprofitar per fer la política. Això no, ni ho penso ni ho dic, encara que ho pugui semblar.
No dubtem que pogués tenir bones intencions.
Sí, que el que estic i vull criticar és que segueixi tenint aquesta mentalitat d'activista quan ella ja té un càrrec públic elegit per als ciutadans. I que ella el que té que treballar és per tots els ciutadans i oblidar-se'n. Ja és difícil oblidar-se'n, perquè se'n poden recordar, però no utilitzar-ho. I jo crec que ho està utilitzant.
Vostè creu que ha manipulat, en aquest
jo
cas,
per exemple, l'últim desnonament. Jo crec que ha manipulat amb els seus tuits i amb totes les coses, que després he tingut que rectificar.
Bé.
Que després he tingut que rectificar. I que, a més, ho està fent amb moltes coses. I quan va arribar a l'alcaldia, no representant a tants barcelonesos com ella diu que està representant. Llavors diu que vol un altre model de ciutat, però encara no ens ha dit quin model de ciutat. Diu, bueno, no continuo perquè estem sortint del tema.
No, no, però vostè ha expressat la seva felicitació i respecte cap a la gent de la plataforma d'afectats per la hipoteca. El que passa és que toquen un tema doncs, que sovint s'enganxa o entra en conflicte amb altres drets, és clar, i amb altres realitats. Senyor Puigdollers,
sí. No,
sobre el que ha dit.
Sobre el que ha dit. No,
si l'escolta, Esther Segura i altres membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca podran prendre nota del que vostè digui.
Molt bé, molt amables. No, a mi em sembla molt bé i molt interessant tot el que ha dit l'Esther Segura. No?
Esther Segura, sí.
Hi ha una cosa que crec que val la pena ressaltar, que actualment el problema dels desnonaments són més de lloguers que no d'hipoteques. És a dir, el problema inicial de fa uns anys o ja no és tan greu, o ha desaparegut, o com a mínim ha baixat. Però el greu són els que no poden pagar el lloguer, el qual vol dir que baixem en el nivell social, que cada cop hi ha més problemes a poder viure en tranquil·litat en aquest país. Per tant, és una observació realment interessant. L'altra qüestió que jo li preguntaria o li qüestionaria seria, ens ha explicat tots els procediments que segueixen, quins passos fan, l'interès d'arribar a un acord el dia del desnonament. És a dir, jo la pregunta que li faria és per què esperar l'últim dia? Si ells fan gestions, el procediment judicial, des que es presenta la demanda fins que hi ha sentència, fins que hi ha execució, ha passat molts i molts mesos. Però el problema se sap des del primer dia, que aquella família no paga. Crec que hi hauria suficientment temps per negociar la solució i no l'últim dia. És una tècnica, eh? Esperar l'últim dia per arribar a acord, perquè pots forçar més, perquè pots fer més pressió, etcètera, etcètera, etcètera. No? Uh-huh. Però realment poder seria més pacífic negociar-lo abans. En aquest cas, crec que, en aquest cas que hem comentat avui, que la data del desnonament, segons deia la premsa, es sabia des del 14 o no sé quin dia de juny. Al setembre han passat 3 mesos, no? Què s'ha fet mentrestant? Tothom s'ha anat de vacances? I, en canvi, sí que se'n recordaven de ser-hi aquell dia per fer la protesta. No? Realment, en aquest temps, hi hauria temps suficient per trobar acords. Per llei, les administracions han de trobar el pis social. El podran trobar el dia del desnonament o 15 dies abans. Si hi és el pis, el trobaran. Si no hi és, tampoc el trobaran aquell dia. No? Per tant, penso que el fet de la pressió és més ben per repercutir ciutadanament la queixa, i que aleshores potser seria millor fer la queixa davant, com diu el bon amic senyor Vila, seria davant del despatx de l'alcaldessa. En tot cas, de fer la protesta cada dia.
Hi ha hagut alguna situació una mica tensa, crítica, tot i que l'alcaldessa té tot el dret a pensar i a solidaritzar-se amb els seus antics companys de la PA. Com es poden conciliar millor els drets i deures relacionats amb l'habitatge? Amics oients, teniu aquesta pregunta, a la qual podeu respondre amb les 3 opcions que donem a radioestel.cat, amb polítiques socials més eficaces per evitar desnonaments, amb més ajuts públics a les entitats que promouen habitatge social, o amb una reforma que protegeixi el dret a la propietat privada i l'accés a l'habitatge. Aquesta tercera opció, doncs, donaria moltes interpretacions. De moment, la tercera opció és la que estan votant més oients, el 60%. Després, el 27% diuen que polítiques socials eficaces per evitar desnonaments i el 13% amb més ajuts públics. És curiós que hi ha una minoria que opta per això dels ajuts públics. Això seria una mica la situació idíl·lica, no? Que el papà o mamà administració
ho cobreixi tot
i tot garantit, com la renda mínima garantida. Bé, tant de bo tinguéssim aquest coixí, però malauradament l'economia és limitada i és el que hi ha. No sé, per quina opció es decantarien vostès amb aquesta pregunta?
Oh, és difícil, evidentment, jo més per la segona, no? Perquè Quina era la segona?
La segona, polítiques socials eficaces per evitar desnonaments. De fet, és la primera, segons l'ordre de respostes, però vaja, la segona amb vots, sí.
Sí. Jo diria que aquesta.
Molt bé.
Però sempre és difícil, sempre hi haurà casos i tot això. A mi, si m'ho prometeu, hi ha un tema que
me
dona moltes dubtes dintre d'aquest cas. I jo, com a economista, i a més m'agradaria preguntar-lo a l'expert jurídic, nosaltres tenim tant... Jo estic molt a prop del dret, i sempre estem, doncs, amb el respecte a la llei i a mirar les coses amb objectivitat. I aquí hi ha un tema que ells ho treuen sempre, que és que, a més, el llogater ne tenia molts i era molt ric. I llavors, a mi, això és un tema que, no ho sé, si m'ho miro des d'un punt de vista totalment idíl·lic i amb la consciència, penso, sí, aquest senyor té més possibilitats de sacrificar-se i de no cobrar un lloguer durant un temps, però després tenim alguna cosa que la llei és igual per tots, no? I que el senyor que lloga tingui molts pisos o només ne tingui un, jo diria que ha de ser indiferent. Per tant, a mi se'm planteja un problema entre de consciència o d'objectivitat, no? I, clar, després me miro l'Evangeli quan diuen allò dels vinyataires, no? El que va arribar al dematí, el que va arribar al vespre, i que tots van cobrar el mateix denari, que sempre ens havia semblat molt injust, però que després, quan el fan reflexionar, no és. Aquí també em sembla que és el mateix, vull dir, és igual que en tinguin molts que en tinguin pocs. I per això li pregunto al company Puig de Tullers, me pots orientar a mi? I, a més, a tots els oients, evidentment.
Evidentment, ha de ser diferent. O sigui, la propietat és el concepte de l'objecte aquell, és propietat d'algú i hi puc fer el que considero oportú, no? Per tant, ha de ser indiferent. Si té un pis o té 350 pisos. Vull dir, això no ha d'influir. Sí que és cert que en un moment de pressió i en un moment de la sensibilitat social d'aquest propietari pot dir, no, jo sóc propietari de moltes coses, per tant, les deixo, les dono, les cedeixo, les llogo d'una manera... Clar, això sí que és entrar en la consciència de cadascú i cadascú l'aplicarà, l'Evangeli o el que sigui, en aquesta visió de la jugada. No? Però clar, indistintament, en el dret sí que és igual aquesta condició particular d'ell de les seves propietats. No? Per tant, l'haurien d'aplicar. Però clar, també el que reclama tampoc ha d'esperar la solució que li vingui donada perquè el propietari té molts béns. No? Mm-hmm. Perquè aleshores sí que canviem els conceptes de pacte, de contracte, etc, que són molt antics i queden recollits en el Codi Civil. No? Aquesta és una mica la qüestió. Jo en la pregunta anterior,
sí,
que deia quin seria el sistema, jo crec que sí, polítiques socials, però com els problemes mai són sols. Si vas tirant del fil i darrere hi ha un altre, i un altre, i un altre... En principi, jo penso, i hem de pensar de bona fe, que la persona o la família que no pot pagar un lloguer no ho fa perquè no vulgui, que pot haver-hi casos, sinó perquè no pot, senzillament, perquè els seus ingressos són minsos i no li donen per arribar a final de mes. Bé, aquest és l'altre problema, no? Vull dir, per què no intentem que hi hagi feina per tothom i perquè tothom pugui viure amb un mínim de dignitat i que, per tant, pagar el lloguer, comprar, anar a escola, etcètera, etcètera, totes aquestes qüestions, no? Sí. Perquè si no resulta que algú pagarà aquest lloguer social, que algú pagarà els pisos que es deixen per nivell social i, per tant, al final tornem a fer la mateixa globus, anem a dir, no? És a dir, haurà de pujar la despesa pública per cobrir aquestes necessitats socials. Mm-hmm. Per tant, jo crec que si la gent tingués uns ingressos mínims que poguessin viure, els altres problemes quedarien resolts.
Efectivament, l'habitatge seria una necessitat bàsica que quedaria resolta. I també es parla d'habitatge digne, atenció, perquè aquí no és viure a qualsevol lloc tancat, encara que hi hagi sostre.
Clar, és que en principi, quan un diu vaig a casa meva, en aquest meva casa vol dir moltes coses. No només que tinc allà el raspall de les dents i res més. No, que ja tinc el meu secret, la meva ànima, estan allà. Sí. La família, ta.
Hi ha un punt personal d'intimitat, de lloc, de família, també. Parlàvem abans de la família a l'estiu.
Tots que es mouen en allà, sí, sí. No? I allò queda circumscrit a aquell àmbit. I si jo estic sol, continuo sentint. les veus i el moviment i veient i les olors de tal. Per tant, si jo canvio de casa, no és com canviar de maleta o de camisa, no? Canvies moltes coses, allò. Mm-hmm. I per tant, aquesta família sí que tindrà un sostre que no es mulli, però haurà patit un canvi que tot allò s'haurà perdut. Mm-hmm. Clar, aquesta és la qüestió que en parlem. No, no, és igual, l'habitatge, però no podem anar a canviar la gent constantment de lloc a viure, perquè va perdent, per tant, socialment, humanament, van perdent i es va degradant aquesta família, aquestes persones.
Bé, avui parlem del tema de l'habitatge. Ja estem acabant, de fet, perquè el temps és implacable, amb l'advocat Xavier Puigdollers i amb l'economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vila Abelló. Entre les moltes causes que hi ha que expliquen la situació de moltes persones sense sostre o moltes persones sense un habitatge digne o que han d'anar a habitatges socials, viure de la caritat, en definitiva, suposo que hi ha una mica de tot, no? Mala gestió pública, de vegades, o deficient, o imperfecta. També, potser, podem dir que no sempre fan bones pràctiques als bancs a l'hora d'administrar les hipoteques o els contractes, home, i altres raons.
Sí, sí, home, amb això de les hipoteques i tot el problema bancari, ja s'ha parlat moltíssim i sembla que és molt evident que aquí hi ha hagut una pràctica, bueno, la podem qualificar de com sigui, no? Però dolenta. No?
Bombolla immobiliària, podem dir, també.
Exacte, bombolla immobiliària, tot això. Per tant, això sí que s'ha d'aturar i no pot ser. I realment hi ha unes ganes de fer negoci abusant i passant per sobre tot. I que crec que ja insinuen els tècnics que estem tornant a començar amb la bombolla immobiliària, no? Uh-huh. I aquest pot ser l'altre
punt. Ara el que ens trobem ara, la majoria, com heu dit, són desnonaments de lloguer.
Ara són desnonaments
sí, sí,
de lloguer.
Sí, sí, ho ha comentat també la representant de la PA.
Quan torni, jo crec que estarem més preparats. Uh-huh. Les procuraran, primer, la gent no obtendre's amb tanta alegria a la compra, ni l'endeutament, els bancs fer desaparèixer les clàusules de que et donen el pis i, a més, ensuegueixes de ben diners que no podràs pagar mai. Jo crec que la pròxima, que n'hi haurà, segurament, la pròxima ja ens trobarà més preparats. Uh-huh. Que amb la de lloguers és, com deies tu abans, d'ollers, agafat amb una... amb un nivell i amb un estrat de població més baix, més desprotegit, i per tant, és molt més dur.
Per això, que aquesta és la qüestió.
Moltes preguntes que també ens fem. Quants espais buits hi ha, per exemple, terrenys requalificables o espais que aprofiten malament o que gestionen malament entitats, administracions? Quants pisos buits n'hi ha? Es fan de vegades estadístiques, n'hi ha molts. A Barcelona pot haver-hi centenars, no?, de pisos buits que potser es podria buscar una solució perquè els ocupessin persones, legalment, o des del punt de vista social, justament.
Sí, sí, segur que això n'hi podrien ser, hi hauria més, no? El problema també és el propietari, sobretot els petits propietaris, que els costa, lògicament, si tenen un pis per una herència, per una compra, suposa l'esforç personal, no? Per tant, haurien de tenir assegurada que si el deixen en un lloguer social, la recuperació tranquil·la de la propietat, no?
Acabem avui recordant com ha anat el resultat de l'enquesta, les opinions, que encara que no siguin de rang o de rigor científic, són importants, les que ens mostren els oients, els que van opinant a l'enquesta a radioestel.cat, com es poden conciliar millor els drets i deures relacionats amb l'habitatge. Un 56%, més de la meitat dels qui han votat, diuen que amb una reforma que protegeixi el dret a la propietat privada i l'accés a l'habitatge. Un 25% amb polítiques socials més eficaces per evitar desnonaments i un 19% amb més ajuts públics a les entitats que promouen habitatge social. Aquesta opció ha pujat una mica, ha anat pujant avui durant la tarda mentre s'escoltava el programa en directe. També hem compartit uns minuts, recordem-ho, amb Esther Segura, membre de la plataforma d'Afectats per la Hipoteca, i ha estat un plaer tenir a l'estudi de Ràdio Estel l'economista Josep Vila Abelló i l'advocat Xavier Puigdollers. A tots dos, fins una altra. Bona nit, bon
fins
vespre.
Fins una altra, bona nit.
Bona nit.
I abans d'arribar a les 8, us anunciem, amics oients, ja la pregunta de demà, la pregunta del dia, que trobareu ja a radioestel.cat d'aquí a uns moments, d'aquí a uns minuts, i que comentarem demà, és sobre memòria històrica. Hem de conèixer millor la història recent per tancar ferides i impulsar la reconciliació? Podeu dir sí. L'autèntica memòria passa pel coneixement dels fets. No cal, la reconciliació sempre és en clau de present i de futur, o bé amb més o menys investigació històrica. del passat. Comptarem a Ràdio Estel amb la presència demà en el Mirador de l'Actualitat d'un escriptor, i doctor en història, que ha publicat un llibre sobre la figura de Ramon Mercader, l'home del Piolet, història viva, la que compartirem amb Eduard Puigventós. També ens acompanyarà l'historiador Joan Pallarès i conversarem uns minuts amb el monjo de Montserrat, Hilari Reguer, guardonat amb la medalla d'or de la Universitat de Barcelona. Són les 8, resumim l'actualitat del dia.